Fabricació pròpia.
Provem d'encaixar en escenes boniques, en ports de diumenge farcits de gavines en grans, sobre taules on els avis canten en nits vora el foc, abraçats a una manta. Es tracta de ser els simpàtics del barri, els que ballen i ballen fins que els músics parin i rompre arrogants, lluint les millors gales en discos, amb dones, amb feines estables, i a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. Busquem cada bé en el retaule magnífic dels que van...
Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. La captatio benevolentiae, del llatí captatio, vol dir això, l'acció de buscar alguna cosa, i benevolentiae, benevolença, que és una locució llatina que descriu un recurs literari i retòric al mateix temps, que ve a significar simpatia. Per tant, aquesta figura retòrica, que el grup Manel, els estem escoltant de fons, va fer seva, consisteix en un esforç a l'inici d'una obra, d'un parlament, o bé d'un discurs per crear, doncs això mateix, una actitud positiva, una actitud d'una bona predisposició per part del públic o dels lectors. Ara què passa? Doncs que el director de cinema, Dani de la Orden, també se l'ha fet seva per la seva nova pel·lícula La casa en flames, una tragicomèdia deliciosa que és una barreja entre el fil francès Petites mentides sense importància o bé l'obra teatral Agost o la sèrie Succession. Però La casa en flames, la veritat és que és un film que parla per si sola i que no es pot comparar en res amb allò que heu vist fins ara. I avui tenim la gran sort a Fabricació de poder compartir aquesta estrena d'aquesta pel·lícula amb el seu director, Dani de la Orden, i el cor de la pel·lícula, un espectacular Emma Vilarasau. Els dos estaran amb nosaltres a partir de les 4 de la tarda, i tot això en un dia en què el sol, no sé si ho sabíeu, es pondrà més tard, gairebé un minut més tard que el dia del solstici d'estiu, i a la vegada és la posta de sol més al nord de l'horitzó. Benvinguts. En tot cas, a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Tres minuts i escaig que passen de 2:15 ja de la tarda. D'aquí res, repassarem ara el sumari. Però abans, deixeu-me presentar a la sotsdirecció, a la Marta Jarque. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I als guions, ella, inimitable, Laura Coromines.
Catalunya, nostra pàtria, catalana, ben senyera.
Bona tarda.
Què? Com estem avui?
Ah, nerviosos. Estem nerviosos. I jo crec que em trobo millor. El que passa és que m'ha vingut un atac de tos no fa res i m'ha deixat exhausta.
Però això a la redacció,
sí,
que t'ha agafat...
Sí, m'ha agafat fort. Però bé, em trobo perfecte.
Tot controlat.
Controladíssim.
Queda compte enrere, res.
Compte enrere, que gairebé no dona temps de fer el compte enrere de tan a prop que ho tenim.
24 hores...
Ja hi som.
Comptades. Bé, ja sabeu que a la producció hi tenim en Ferran Capdevila i l'Uri Francisco.
Uai!
Nostra pàtria.
Nostra pàtria. Com estàs tu, Francisco?
Estic molt nerviós per la Laura. La pubilla se'ns casa.
Sí, noi.
Jo crec que si avui has pogut afirmar que estàs millor que ahir, això sí. Hauria de ser una tendència a l'alça.
Jo crec que sí. Ara d'aquí tant... res em toca medicar-me. Llavors crec que m'ho notaré,
home,
també.
Ja està fet.
Perquè és dinat avui ja.
Encara no. Ho faré després de dinar. Imagina't.
Amb la medicació,
res,
eh?
No pateixis.
Sí, home, sí. I deixeu-me acabar de presentar la part de l'equip, la Vanessa Carrasquilla al Món Digital.
Miau.
I en José Matosas i el David Morral al Món Sonor. Així, d'aquesta manera. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
T'agraden els calamarsets farcits, Jordi?
Jo sóc vegano, imagina.
Noi.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Va, que repassem ara sí els continguts del programa d'aquest dijous, 24 hores prèvies al casament de Laura Gromis. Repassarem l'altra actualitat, com sempre, amb l'equip del Fabricació, amb la realitat paral·lela de la Marta Jarque, no m'ho puc treure al cap del Francisco, i les vintage de la Coromines. I després avui farem la digestió, la farà la Marta Jarque, amb el politòleg i expert en els Estats Units, Juan Tobar Ruiz, perquè d'aquí unes hores tindrà lloc el primer debat de la cursa cap a la Casa Blanca. Mai s'havia fet un debat, que encara falten 5 mesos per les eleccions, i sense cap dels dos candidats s'hagi proclamat oficialment, que això ja crida l'atenció. Avui farem la prèvia d'aquest primer assalt per saber com arriben els candidats i per parlar d'un debat que és notícia abans que es faci. Dijous en què també volem parlar de valors i també d'educació, Coromines, perquè just la primera setmana, estem en aquesta primera setmana de vacances escolars.
Sí, sí, sí. Li demanarem també a la col·laboradora que ve, que és Anna Pagès, aviam si deures sí o deures no.
Ui,
aquests alumnes que ara faran vacances durant un estiu.
Sí, i justament aquestes dues paraules, valors i educació. Un tema que, a veure, pot semblar antic, però que en una època tan marcada pels resultats potser que ens ho haguem de repensar. Ens hi ajudarà, com deia, la Coromines, la nostra col·laboradora, l'Anna Pagès, professora de la Universitat Ramon Llull, especialitzada en humanitats i educació. I a les 4 avui tindrem un bon cacau, perquè demà s'estrena la pel·lícula La casa en flames, del director Dani de la Orden, i avui estarà amb nosaltres al Fabricació, presentar-nos aquesta meravella de pel·lícula que ja ha fet córrer el boca a orella abans de la seva estrena. Al costat de Dani de la Orden, avui també ens acompanyarà una de les seves protagonistes, que és l'actriu Emma Vilarasau.
Doncs tanquem els ulls. Respirem. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé. I de sobte, un incendi.
Provem d'encaixar en escenes...
Doncs això, a veure si ens en sortim d'aquest bon cacau i si en recuperem, doncs també, avui també tela. També tindrem en Jaume Borja amb les notícies del cor i l'historiador Jordi Cerdà, que avui, per cert, ens porta les segones residències més impactants de les monarquies europees. I per acabar el programa d'aquest dijous, com sempre, tindrem els apocalíptics. Ja sabeu, Santi Jiménez i Toni García Ramón, que bé, ens porten aquells fets que ens evidencien, bé, això diuen ells, que el món s'acaba. No sé si s'acaba el món, però si arribem a les 6, al Fabricació, sí. Així doncs, vinga, va, no perdem més el temps i comencem. Vinga, no. Qui canta?
Els seus mals espanta.
9 minuts, que passen de 2:45 de la tarda, ens hi posem, i com cada dia el primer que fem és obrir realitat paral·lela.
I like a crazy head.
Vinga, Marta, que avui a la realitat paral·lela ens vols parlar, dius, de l'últim crit a l'univers de la cuisor.
Sí, perquè els mosquits sembla que s'han passat l'hivern fent crossfit, perquè arriben a la temporada d'estiu més forts que mai. No sé si ho heu notat.
No.
Has notat alguna cosa?
Cap, no. Mica,
no,
Déu
ni cap, eh?
Jo sí.
Bé, aquí, jo aquest matí, tu has notat?
Jo sí, és que em piquen molt freqüentment, o sigui... Sí,
i especialment
sí.
Aquest any.
I tant.
Aquest matí jo he anat a fer spinning al dir.
I ja t'han picat.
I a la bici del costat hi tenia un mosquit amb malles i una cinta al cap, ah, sí. Com el Rafa Nadal, que anava, el mosquit anava fortíssim. Estan molt en forma i, per tant, les picades pinta que seran molt potents, per tant, no donarem a l'abast. Però no patiu.
Però un moment, Marta, o sigui, tu estàs dient que ja... A tu ja t'han picat molt.
Molts.
Però molt.
Clar. I és que, a més, són molt grossos, ja et dic, si poden pujar a sobre una bicicleta estàtica...
I posar-se malles.
Imagina't. I posar-se malles.
Oh, però són esportistes.
No heu de patir, per això. Els mosquits estan en forma, però els humans tampoc hem perdut el temps durant l'hivern. De fet, aquests mesos de reclusió, alguns dels cervells més privilegiats del planeta han treballat de valent per idear artilugis i ginys per fer més suportable el dolor de les picades d'aquests insectes infernals. De fet, la comunitat científica que dona per fet que contra els mosquits no s'hi pot fer res, en aquest sentit tirem la tovallola, i que se centra en la següent pantalla, que és l'alleujament de la picada que ja donem per feta.
Sí. Val?
És a dir, no invertim en eliminar mosquits perquè per algun motiu...
Sempre hi seran.
Exacte.
Sí.
Resisteixen.
I no hi ha manera d'evitar que et piquin. Ni cremes, ni espelmes, ni lucions.
Res funciona, per tant, passem al següent pas, que és alleugerir el dolor de la picada o la picó. Bé, els humans, com dèiem, que hem fet un pas endavant pel que fa arsenal per parar la trompa als mosquits, i avui, a la realitat paral·lela, parlarem de les novetats més destacades per sobreviure als mesos d'estiu. Però abans, si us sembla, Mercè, escoltem un expert, concretament a un doctor, que el conviden a un programa de Medicina para Todos per parlar de mosquits, de picades de mosquits, però només, a nosaltres només ens interessa pel seu cognom.
La picadura del mosquito también puede modificar algunas situaciones en la piel y producir algunas enfermedades por sí misma. En esta oportunidad hemos invitado al doctor Roberto Gracias y le damos la bienvenida a este programa, doctor.
Gracias. Muchas gracias, doctor Cotto, por la invitación.
Doctor Roberto Gracias.
Muchas gracias, doctor Cotto, por la invitación.
Moltes gràcies.
Com li dius això?
Gràcies, doctor.
Doctor, gràcies, gràcies.
Jo m'he fixat com l'acomiadava perquè dic, suposo que li dirà gràcies, doctor, gràcies. Però no, li ha dit, le agradecemos mucho su participación, doctor, gràcies.
Gràcies. Ha estat
àgil.
Hi ha d'haver un doctor de nada, i se'ls hauria d'ajuntar. Doctor Gràcies i doctor de nada.
En una mateixa taula rodona.
Molt bona, Uri.
És com el senyor Bon Dia.
Exacte.
Que ens va atendre, i deu haver també
el David Bon
Dia. El Bona Nit era el que anava a cridar allà a Lledoners.
El David Bon Dia, prefereixes.
Aquí està.
El síndic.
Exacte. Sí. Bé, aquí cada doctor diu la seva en aquest tema dels mosquits. Són molts els que hem fet de tot i res pot aturar aquests mosquits vigorèxics en el seu afany de xuclar-te la sang. Per tant, com us deia, avui parlarem de remeis contra les picades. Ja us avanço que n'hi ha de tota mena. He rebuscat tendències i novetats per la xarxa i us porto una petita selecció dels millors, dels hits, perquè vosaltres no hagueu de perdre el temps, començant per la joia de la corona que tinc entre mans, que és el Painless Backbite Tool.
No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito.
A veure, Marta, a mi, de principi, ja m'hauràs d'explicar què és això del Painless Big Book, Big Git, Tool,
Big
Pool.
Pool. És un estri, això d'entrada és un estri particular.
És el nom d'un estri.
Sí, sí, és aquesta maquineta que tinc aquí a la mà. Ara us explicarem com funciona, però abans us el volia descriure, però aquesta no és una tasca senzilla i per això he demanat ajuda al company de la casa més avesat al rigor, que és l'editor de l'Estel Migdia, Xavi Toscano. Li he preguntat, Xavi, tu... Com a professional del periodisme, com descriuries el Painless Backbite Tool?
Riure.
Gràcies.
Sembla un gest estender. Saps què és el gest estender?
No.
No?
No, què és?
L'allargament de penis.
Ai. Ai, noi.
L'he hagut de tallar.
No, ben fet que has fet.
Exacte. Gràcies, Xavi, per la teva col·laboració. Algú també ha dit que darrere... que semblaria una mica un...
Què?
Un aplicador de tampons.
Sí, també.
Que és veritat.
Sí, sí.
No sé vosaltres... Vull dir, és que és complicat. Representa que té com dos, uns orificis per col·locar-hi els dits,
sí.
I que això renta que... fa la seva feina, que és el que...
És impossible que els gens s'ho imaginin,
això. Això funciona.
Mira, és complicat de descriure i també complicat de creure's que realment funciona.
Això,
aquest estri és un succionador manual de verí de les picades de mosquit i que jo em vaig comprar per internet. El problema, l'únic, doncs, que no funciona, la veritat, és que jo era molt escèptica, però, clar, les 73.000 ressenyes, això és veritat, positives que té el producte a un web de compres online, em van acabar de convèncer, que jo crec que un dia hauríem de parlar d'aquestes ressenyes perquè no em crec algú que digui, i si textualment, siempre es bueno tener uno en casa, o mis hijos están encantados.
Marta, però tu t'ho vas creure,
sí,
comprar.
També hi ha algú,
no,
Mercè,
entenc,
que diu, artículo muy útil,
sí.
Aún no lo he usado.
Muy malament.
Jo diria que aquesta gent que escriu ressenyes,
sí.
Mercè, diguem-ho, temo, el gegant del comerç electrònic.
Sí, em temo que això no.
Són tan de fiar com Pedro Sánchez quan diu que regularà el preu del lloguer de l'habitatge. Això, però, ho he descobert una vegada he rebut el Painless Back by Tool. He de dir, però, que encara no l'he fet servir allò en el lloc, a la zona
adequat,
del cos, que jo crec que funcionarà, perquè cap mosquit... O sigui, tots m'han picat com a l'extremitat.
Sí.
O sigui, com al lloc on fa el joc.
Falta xitxa,
falta,
no?,
xitxa,
per poder succionar.
Però, Marta, permet-me una pregunta, perquè tu amb l'oguill aquests, o sigui, com vas caure, diguéssim, motiu per al qual et vas comprar aquest Big Bang Puntul Pol?
Hi ha un motiu, que és la desesperació.
Ah.
És a dir, tu quan estàs molt desesperada perquè hi ha alguna cosa, t'acabes creient, mira el populisme, mira Trump. Perquè se'l creu... La gent està desesperada i es creu en qualsevol cosa.
73.000 persones ho avalen.
Exacte, jo vaig dir, coi, doncs tira milles.
Fins a 72.999 podries dubtar.
És que jo ja vaig ser guilla mirant el número de ressenyes que hi havia i vaig veure que n'hi havia moltes. Dic, noi, això és garantia. Si m'ho permets, Mercè, dona'm uns dies de marge.
Sí.
Però d'entrada, perquè quan em piqui un mosquit al braç, que és el lloc on jo crec que el succionador funcionarà, jo crec que aquí ja us podré confirmar si funciona o no. Per ara, avui què som? Dijous 27. El meu consell és que no us el compreu. No us el compreu. Invertiu l'euro i mig que val el giny en convidar el vostre company de pis a un cafè, que estan com està el preu del lloguer, no us podreu independitzar fins al 2150 en contra del que Pedro Sánchez us vulgui vendre, d'acord? Per tant, aquest euret i mig que val la maquineta, amb cafè.
En un altre lloc.
Quin número de picades estàs disposada a patir per fer un estudi rigorós?
Això és una molt bona pregunta. Una. No, perquè és que fa mal, eh?
Mira, dir,
tens 100% de rigor.
Permeteu-me, té el massip aquí un tros de picada.
Què dius ara?
T'acaba
de picar, Pau?
Sí.
Vols fer la prova?
Clar.
Passa,
vine,
Pau.
És que diu que ja fa dies que el va picar el mosquit.
Vine.
Bueno, el veniré a ser dins,
diu alguna cosa de...
Això ha de ser instantani, eh? Pica el mosquit, sí.
Que no funcioni perquè no és instantani.
Provem-ho.
Però no parlem tots alhora. Ha de ser el moment, no? Dius, Marta? Val, espera't, vamos a posar-te allà, que tens un micro també habilitat.
Hola, Pau, què tal?
Bona tarda. Va ser ahir al vespre.
Això és com la consulta del doctor, eh? Quan et va picar el mosquit, Pau?
Ai, és que no sé ni si és un mosquit, perquè...
Ostres!
Ui, no, això fa mala pinta,
sí que és lleig, sí, la picada.
Això és d'aranya, jo crec, eh?
Sí, per mi també mossegada d'aranya.
Això ho succiona tot, eh, Pau?
Pobre noi, que l'esteu deixant blanc.
Si perdré el braç...
Procedim a posar l'estri a sobre la picada.
Sí.
Succionem.
Sí.
Ui, te l'embol.
Sí que apreta, eh?
Ui, veus? Molt bé. I Pau, ho tornaré a fer, perquè es veu que s'ha de fer 3 vegades, com si fos un...
Sí que és veritat que el Pau s'està col·locant com si estigués al metge.
Té més números de liposucció, això, que...
És una mica com si li estigués prenent la pressió.
Et marxa la picada, però la marca...
Tu respira, eh?
Per vida, eh?
Tu respira.
Què, Pau?
3.
Ara ja estaria, això, eh?
1, 2 i 3.
I ara treus de... O sigui, home...
Ai, que recobres.
Ho arrencaràs? Per dir-ho de la pell?
Què? Millor?
Jo crec que li has deixat pitjor, eh?
No sé.
Si t'he fet sang.
Bé, no. No, sang no.
Bé.
Bueno,
ni millor ni pitjor.
Però un moment, el pacient que parli... O sigui, notes que ha baixat la cuissó o no?
Sí, clar, perquè em fa més mal el voltant.
El ben truc.
Llavors, el del mig ja no ho noto.
Li fa mal la ferida, no?
És una mica aquell tractament que es fa de... que et posen...
Sí,
ventoses.
Sí, ventoses.
Sí, sí, ja ho heu dit, no? Sí.
Doncs si et feia una mica de mal al braç,
ara més.
El múscul...
Ara te'n fa més.
Ja l'he perdut, ja t'he engranat.
Sí, que ha quedat...
Però sortir, jo crec que no ha sortit res.
No.
Senyal que no hi havia verí.
El que et sortirà és un blau.
Això segur.
Noi, em sap molt greu.
Ah, doncs merci, ja la llamaremos.
Gràcies. Demani ara el sortir, demani cita al Ferran per la setmana que ve per amputar el braç.
Espero que Xavi i Lara estigui escoltant i...
Tu has de fer butlletins aquesta tarda o alguna cosa, o no?
Eh?
Tu has de fer butlletins aquesta tarda, et trobes bé després de...
Sí, sí, sí.
Sí, val.
Fa bona cara, eh?
Fer butlletins.
No, val.
Pots moure tots els dits, Pau?
Sí.
Perfecte. En principi, no perdo la mobilitat.
Sí, passa alguna
cosa... Mai millor dit,
ja...
ens informes.
Exacte.
Molt bé, Pau Massip, gràcies.
Pau Massip, que l'hem entabanat.
Posa una ressenya a la cosa aquesta d'internet.
Sí, clar.
Amb la teva opinió, aviam si...
Sí, perquè ell sí que l'ha utilitzat, a diferència de...
Però una de negativa.
Pau Massip, tu t'acabaries comprant aquest estri o no?
És que, clar, jo no tinc previst anar a algun lloc com pistigades.
Bueno, però amb això que t'han fet ara, tu te'l compraries?
No,
vale, ja està. No. És això, ja està.
Però
és la resposta.
Tinc previsió de que em piquin moltes serps per treure el verí.
No, no, no són serps.
El mosquit també, eh?
Els mosquits, eh?
Però els mosquits deixen verí.
Ui, tant.
Una premissa que ja no comprem, d'entrada.
Clar,
no. A mi no em sona, no em ve present.
Bueno, si no et queda clar, no pateixis, perquè hi ha més novetats,
sí,
no?
Sí, bona. Sí,
sí, espera, que no es la repassa la Marta.
Mira, si aquesta mena d'artilugi de l'infern no us acaba de convèncer, tinc més coses en estoc. Si us sembla, anem a la següent novetat antimosquits de la temporada. En aquest cas, es tracta d'una arma blanca en nom de cançó d'estiu, Bite Away. Mira, aquesta cançó, per cert, dels Figaflaues, és la que xiulava el mosquit sortint de la classe de spinning.
És la que cantava?
Sí, perquè, clar, amb ells els agrada molt. Vull dir, l'estiu és el seu moment. Us preguntareu, què és el Bite Away?
Bite Away.
Doncs és un estri entre un predictor i un termòmetre electrònic amb una punta metàl·lica que proporciona una descàrrega elèctrica molt lleu sobre la picada i alleugereix la picor i el dolor del principi pel principi de Mercè. Termoteràpia.
Ah. Vine, Pau, vine.
Sí, Pau Massip, que ha anat molt lluny, el Pau Massip.
Oi que encara li queda braç?
Pobre noi.
Mira, que provarem una petita descarga. Alerta, perquè aquest sí que es veu, Mercè, que funciona.
Ah.
Va amb piles i la bateria et permet utilitzar-lo fins a 300 vegades. De fet, la nostra companya Esther Bay, d'aquí de la casa, em diu que el té i m'assegura que és una joia, eh? És una joia.
Espera't un moment, que és molt major. Diu que sí, que funciona.
I tant.
Que funciona vol dir que fa descàrregues o que t'alleuja el...
Bona es veu pregunta. Que se te'n va la picor, eh?
Tot plegat, sí.
Sí, clar.
No ho sé, jo l'únic consell que us puc donar és que no l'utilitzeu en infants molt, molt petits, perquè la petita descàrrega els podria sucarrimar. Però sí, per exemple, en ocasions especials. Coro, de fet, a la imatge promocional del producte, s'hi veuen a dos nuvis repartint Bites Away als convidats el dia del seu casament, que és a l'aire lliure.
Ah!
I sí,
molt bona idea, eh?
A la gent li devia espantar, perquè es devien pensar que repartien testos d'embaràs. Això també és veritat.
És que sí que fa la pinta, eh?
A més, Laura, tu vas dir que, sense revelar l'emplaçament, la teva boda és prop d'un riu.
Sí, em ben bé.
Hi haurà mosquits? Seguríssim.
Seguríssim.
Segur, doncs mira, no és mala pensada. Això sí, 20 eurets, val aquest Bite Away.
Som uns quants,
Una mica. I no sé si això fa gaire de compartir, saps? Perquè trobo que...
Ni et dona una previsió del que vindrà al llarg del dia gaire engrescadora.
Bueno, esclar, perquè tu veus a venir.
Perquè...
Aviam, em puc comprar un... I si en són 300 descàrregues, que se la vagin partint. No?
Això fa germanor.
I si en sobren, porten bé.
Ah, vale, no sé, són uns quants,
Mira, també tenim la versió Bite Away Smartphone, que en lloc de piles funciona amb la mateixa energia del mòbil, és a dir, s'endolla el jack del telèfon, s'obre automàticament una aplicació i l'únic que has de fer és seguir les instruccions que apareixen a pantalla. Seria el mateix principi actiu de termodèrmia, que proporciona una mica d'escalfor. Es diu Hit It, i és molt menut, té la mida d'un clauer, val 33 euros, per tant aquest sí que crec que pica una mica més.
Mai millor dit.
Termoteràpia.
Mira, també tenim en estoc, ja anem per l'últim, raquetes antimosques. Elèctriques, molt senzilla d'utilitzar, és la raqueta de tota la vida. Diria jo que un estri força intuïtiu, però tot i així hi ha tutorials per si encara tenim a la sala algun despistat.
Hoy vamos a aprender cómo usar la raqueta mata mosquitos. Esta raqueta es ideal para matar, como su nombre lo dice, a moscas y mosquitos. ¿Qué es lo que hace? Esta parte de aquí hace como una electricidad, que es lo que los electrocuta y los mata. Para funcionar, pues tenemos que prender el botón que viene aquí y presionar este botón rosa La señal indicadora va a ser este poquito rojo que se va a encender y eso es lo que nos va a permitir golpear las moscas o mosquitos que estén a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que se electrocuten y se muevan.
Aquest sí que és veritat que exigeix una mica més de forma física, perquè si es tracta de golpear un mosquit, és complicat encertar-lo, perquè el més possible és que se't coli per la xarxa de la raqueta.
Jo l'he fet servir, i et puc dir que a vegades el mates més del cop que de la descarga.
Clar. Però hi ha gent, fins i tot, que a l'estiu, per ells és un esport nacional, això, eh? De fer amb l'anar a la raqueta...
Oh, i tant, o la pala, mira l'Iniesta. L'Iniesta amb les mosques, amb el convidat Albert Om, quan el va visitar, era el que es dedicava. 24 horets, si us interessa, aproximadament, aquesta raqueta. Per tant, jo aquí us deixo les últimes novetats, les últimes tendències en acabar amb aquestes plagues, i ara és feina vostra doncs escollir el que més us convenci.
Doncs jo, de moment, crec que em quedo una raqueta, eh?
Sí?
Jo...
Tradicional,
sí,
eh?
Sí, home, sí. Vosaltres, què?
A mi m'ha agradat aquest primer. Així com per tenir-lo, sí, portàtil, el pots dur tot arreu.
Jo em compraré segur el Bite Away de l'Ester. Hi tinc molta fe.
El termòmetre.
Sí.
I tu, Francisco?
Jo seguirem la raqueta tota la vida, que no m'ha fallat gaire.
Bé, tradicional.
Sí. Bueno, hem de dir que la raqueta... O sigui, no és la pala... O sigui, això fa descàrregues.
Això la Marta.
No, és ben bé tradicional, és una evolució de la pala tradicional.
Però fa anys que corre aquestes raquetes
electrificades.
Amb tecnologia, no?
Sí, exacte.
No és tan nou com aquí, com el Painless Baby Tool.
Sí, que
és nou. És tecnologia punta.
És més el nom que l'estria. Bueno, 4 minuts per arribar al punt de les 3 de la tarda. Ara sí, arriba el moment en què l'Uri aboca tot allò que no vol per ell, que vol compartir-ho. Anem-hi. Vinga, va, Francisco, què és allò que no et pots treure del cap, per molt que ho intentis, ja sigui un tuit?
Deixa'm fer la meva cosa.
Ah, sí.
Avui és dijous? És que aquesta setmana que ha començat així com...
L'estranya.
Dimuns, dillarts, saps?
Sí.
Aquest dimarts que no sabien què coi era.
És com una barreja de...
Doncs si avui és dijous, toca paella i secció de moda per ell i per ella.
Oh!
Pet a porter.
Ho has sentit?
Sí, sí que ho hem sentit, sí. A veure...
Masses vegades, potser ho hem sentit.
Quin és de diferent?
Queden 2 o 3 dijous, home, no hi patiu.
Sí.
Torna a la subsecció que pretén democratitzar la moda, acostar-la a la plebs i explicar-la de forma planera, perquè no sembli una cosa elitista de 4 bojos que combinen colors i teixits al tuntun. I estem d'enhorabona perquè Pet a Porter torna de la mà d'un nou patrocini. Si us recordeu, fa unes setmanes que estrenàvem Sponsor amb els amics del centre estètic Manicuri, situat a la bonica localitat d'Escó.
I tant.
Per desgràcia, arran de la difusió massiva que té aquest espai, els companys de Manicuri es troben immersos en un litigi pels drets del nom de l'establiment.
Ui, noi.
Es veu que hi ha un local a Palazuelos de Eresma, província de Segòvia, que ja tenia registrada aquesta obra mestra del naming, i es veu que els han portat a judici.
Per tant, estàs dient que tu vas destapar un cas de...
Usurpació de... Com es diu això? Propietat intel·lectual.
Sí. Escolta'm, no era del teu cunyat?
No, el meu cunyat portava el WordPress.
Ah, d'acord.
Sí, sí.
Menys mal.
Això és gent d'Escó que, bueno, una petita mitjana empresa...
Mans netes,
tenir...
eh?
Sí, de moment no ens esquitxa això, Mercè. Sí. Ens queda lluny.
Val.
Des de la fabricació volem enviar tot l'escalf i tots els ànims del món a la gent de Manicuri Escó. També us hem de dir que, clar, Ràdio Estel, fabricació pròpia, Pet a Porter, estem parlant de marques consolidadíssimes. Per tant, abans d'iniciar un negoci i, sobretot, abans d'anunciar-vos en aquest espai, comproveu que el nom no estigui registrat.
Clar.
Nosaltres som un altaveu ultrapotent i es poden passar coses com aquestes. Per tant, no sé, donar-li dos voltes més. La idea, dos voltes.
O comproveu.
Aneu al registre.
Exacte.
Perquè igual no, aquesta gent no va registrar. Sí. Es va llançar a la piscina, van dir, tenim el contacte de Pet-a-Porter, a partir d'aquí els calés baixaran a cabassos i s'hi van llançar. Bueno. Dit això, si us sembla, us presento el nou patrocinador, que ve ni més ni menys que de Ses Illes.
Serà maravilloso.
Uei.
I a més, un petit negoci familiar que regenten na Margalida i en Dimitri.
Noi.
Ella és de Sóller i ell és bielorrus. I s'han establert a Palma amb l'objectiu d'acabar amb el monopoli del plàtan que actualment es gestiona amb mà de ferro des de les Illes Canàries. Per tant, endavant amb la falca. Cansat de menjar plàtans verds i diminuts? Compromès amb la causa mediambiental i el consum de quilòmetre zero? Indignat amb el lobby del plàtan, baix en impostos? Et presentem Esplàtan Ibrahimovic, Esplàtan de Mallorca.
Ibrahimovic, Movic, Ibrahimovic, Movic, Ibrahimovic, Movic.
Esplàtan.
Què et sembla aquesta meravella?
M'has de dir que aquest l'has fet tu, també?
No, no, no. Ah. Això existeix. Bueno, ja, jo, el que mana el client, jo intento plasmar-ho en moda falca.
Sí, sí.
Llavors, aquesta cançó ja existia
sí?
I hem posat una mica una veu una que digui Esplàtan. Ja està. Oblida't de les Illes Canàries, que allà sempre van una hora tard. Compra Esplàtan Ibrahimovic i que no et marquin cap gol.
És que al Ferran li encanta, eh? O sigui, mira, allà està, ho dona tot, la peixera.
I en Pet-a-Porter, ajudant a petites i mitjanes empreses.
Sí.
Els amics d'Esplàtan Ibrahimovic han tingut a bé arreglar-nos un carregament de plàtans perquè els sortegem amb els oients de fabricació pròpia. Només heu d'enviar una nota de veu al WhatsApp del programa al 663-99-30-62, 663-99-30-62, i cantar el següent. El único fruto de Mallorca es la banana, es la banana. El único fruto de Mallorca es la banana del fabricació.
Escolta,
què
és aquesta meravella?
Això és que ens Pet-a-Porter, ho toquem tot.
Callat,
I ens estem sortint amb la creació de jingles, també.
Molt bé, molt bé.
Com que toquem moda, toquem música... Sí. Toquem femtes, també.
Tot. Però escolta, anem al que... Feta la falca.
Feta la falca, tornem al tema que ens ocupa, que és la moda.
Strike the pose, strike the pose.
Som-hi! Avui us vull parlar de maquillatge, concretament el que es portarà aquest estiu.
Sí.
La setmana passada, amb la Lara Torrano, es va parlar del protocol per anar als festivals d'estiu i vam tocar tema seguretat, tema outfit, però no vam parlar del maquillatge.
Ai, és veritat.
Llavors, jo vinc a complementar aquesta secció. Avui us porto 4 consells per anar a la Paix, tant si aneu al Festival de Cap Roig com si aneu a la Fira del Canti de Breda.
Escolta, o sigui, Fira el Canti de Breda...
Mateix
també.
Nivell de glamour que Cap Roig.
Sí.
Home,
sí.
Per favor, no discriminem aquí. Aviam, comencem amb les ombres duocrom. Una forma molt senzilla, però impactant, de portar diversos colors als ulls. Són les ombres duocrom. Depenent de com impacti la llum, podem veure un pigment o un altre, ja sigui verd i rosa o blau i morat. En principi, no feu més invents. Verd i rosa o
ja
blau i morat.
Sí.
Home, no està mal.
No està gens malament.
Tens previst duocrom per la boda?
Mira, jo faré el que em fa... O sigui, jo aniré com em vagi. No sé si l'altre dia vaig anar a fer una prova de maquillatge.
Ah, sí?
Sí, jo no maquillo mai. Llavors em veig rara de totes maneres. Haurem de veure de cara demà passat. Però m'apunto.
Para l'orella perquè tinc més coses. Ja. Aviam, la gran varietat de tons aconsegueix que puguem tenir la nostra ombra perfecta i els trobem tant en format pols com líquid o crema. Següent opció, il·luminador lavanda. Color lavanda, s'entén, eh? No és un il·luminador de...
d'olor.
De fragància.
Clar.
Si volem que destaqui el nostre look, el millor és aplicar un il·luminador de color lavanda, com vam veure en una de les desfilades d'alta costura de Mrs. Kippa. Et sonarà, Mercè.
Home, per favor.
Ja que porta molta llum i brillantor, fent que els nostres pòmuls resplendeixin sota el sol. I per acabar, us parlaré dels stickers joia. Segur que ho heu vist, això.
Yeah.
Són aquestes encanxines en forma de brillantor, de lluentor.
M'encanten.
Que es pot posar. Sí o no?
M'encanten.
Mira, per cert, deixa'm
dir-te una cosa. Teniu opinió formada?
Sí, perquè ara m'ha vingut al cap. Tu ets molt fan, no, de Paul McCartney?
Algo exagerat.
Vale, que portes tota la setmana dient. Tu saps on estava aquest cap de setmana Paul McCartney?
On era?
El concert de Taylor Swift.
Què em dius ara?
A Londres. I s'ha fet viral. Francisco, no ho has vist?
No ho he vist.
Paul McCartney ballant amb stickers, com deus tu, a...
Com?
Yeah! Doncs sí. Quan acabi ara, quan acabis, vis directe a la teva xarxa social.
Sort que m'encanten aquests stickers, no. Perquè si no, no ho podia suportar.
Stella McCartney, la filla, amb qui van trucar aquest grupete.
Tot lligat. I amb aquests adhesius es convertiran en els nostres grans aliats a l'hora de crear un maquillatge de festival, ja que llueixen molt sense necessitat de crear un look elaborat i, el més important, tenir gaire traça amb el pinzell. Que no tens temps, que no saps dibuixar, no saps pintar, t'enganxes quatre brillantets a la cara i a sortir i a trepitjar-ho tot fort.
Vinga, anem-hi.
Així que ja ho sabeu, si aquest estiu voleu brillar, ombres duocrom, il·luminador lavanda, stickers joia i esplàtan Ibrahimovic.
Esplàtan.
Ja està?
Ja has quedat bé? Ai,
ja puc anar a dormir. No, no, no vagis a dormir. Per favor, no ho faci. 6 minuts que passen de les 3 del migdia. A veure, Marta Jarque.
Sí.
Què ha passat en aquests dies a la teva terra, Terrassa?
Mm. Bueno, què ha de passar?
Però s'ha dit alguna cosa? S'ha fet algun anunci important o no?
Jo no, clar, és que visquin a Barcelona, a mi no m'arriben aquestes coses, però és que està a punt de passar la cosa grossa.
Bueno, doncs fem una cosa. Sí, clar, és que ho estem fent molt, molt hype. L'Associació de Nans i Capgrossos de Terrassa estan preparant un dels esdeveniments, les festes de l'any. Eh? Marta, això no pots confirmar?
T'ho confirmo.
Val. Com és tradició, el dia abans de la festa major, que comença dissabte, comença dissabte la festa major a Terrassa.
Tota la família marxa, no es queda ningú, a Terrassa.
Ah, sou d'aquests.
I el Coye, també.
Ah.
I a Sant Cugat també coincideix Festa Major?
Sí que coincideix Festa Major.
Ah, és veritat.
Sóc que hi ha concerts dissabte, eh?
És curiós.
Però els de Terrassa es veu que són millor.
I no aneu de Terrassa
però,
a Sant Cugat?
Clar, què feu?
Marxem. Anem a la platja. Amb massa, però, tota...
Això es fa per Festes de Gràcia, també.
Sí. Oi tant.
O sigui, m'estàs dient que els Ejar que
no queda
marxaran...
ningú.
No en voleu saber res, ja, de festes.
No, i això no m'ho esperava. Bueno, fem una cosa, marxem a publicitat i a la tornada, Marta, avui penúltima hora, amb el Bernat Carles, que és el president de l'Associació de Nans i Capgrossos de Terrassa, perquè li volem fer una petició amb Bernat.
Clar.
Perquè, clar, sabem que aquest any el Lil Dami i el Xavi Coral són els...
Capgrossos. Capgrossos.
Val? Però, clar, falta una persona.
Per favor.
Ai, ai, ai.
Importantíssima.
Clar,
com és que
els...
no hi és a la llista?
Capgrossos normalment es dediquen a una persona il·lustre de la ciutat.
Bé,
home, i aquí,
i seria
aquesta
el cas,
taula...
no? ets massa humil. No ho has volgut gestionar i, clar...
Com ha estat això?
T'estan fent el llit.
Fem una cosa, solucionem. Solucions i no problemes.
Trucaràs?
Com canten els Figaflowers. Bernat Carles, aquí una estona al Fabricació. Uf. I posarem fil a l'agulla a que Marta Jarque l'any vinent sigui una candidata a Terrassa.
Ràdio Estel.
Aquí som igual de diferents. Som com som i celebrem la nostra diversitat. Aquí creixem lliures i vivim plenament. I d'aquí no marxem per poder viure la nostra orientació sexual o la nostra identitat amb llibertat. Celebrem com som i on vivim. Sí, celebrem-nos. Amb orgull, igual de diferents. 28J, Dia per l'Alliberament LGBTI. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Nervis, aquí a l'estudi. 5 minuts per arribar a un quart de 4 de la tarda. Ara ho dèiem, l'Associació de Nans i Capgrossos de Terrassa estan preparant aquest esdeveniment de l'any. Hem de rectificar perquè, no, o sigui, en Xavi Coral i l'Lil Dami doncs, són alguna d'aquestes personalitats il·lustres que ja són aquests capgrossos de Terrassa. Bé, com és tradició, ara ens ho explicava la Marta, cap de setmana de Festa Major Terrassa, doncs demà mateix es descobrirà qui serà el capgross de l'any. Perdó, hi ha nervis? Demà ho sabrem, amb un acte al Raval de Montserrat, un dels moments més esperats de la festa. Marta, ens has d'explicar això, el Raval de Montserrat,
sí,
on
sí,
és,
sí,
on
s'ubica? Sí, sí. A l'Ajuntament, és a la plaça de l'Ajuntament. També hi ha el mercat.
Va, és bé, Terrassa, bona botifarra. Sí, sí. Bueno, aquest serà el 45è capgross de l'any, perquè feu comptes, com els anteriors 44, passarà a formar part d'aquest cercavil els propers anys, pròxims anys, això és així també, Marta?
Ah, efectivament. Bueno,
personatges terrassencs, il·lustres, més o menys famosos, normalment, del món de l'esport, de la cultura, i a la fabricació pròpia estem, com dèiem, amb ansietat, perquè en tenim una de terrassenca il·lustre, que està lligada a la vegada al món de l'esport i de la cultura, tot al mateix temps. Tenim una intuïció, se'ns en va el nas, perquè potser per fi és l'any, seria tard, però ens faria molt contents igualment. Bé, intentarem treure-li l'exclusiva a aquesta penúltima hora al Bernat Carles, que és president de l'Associació de Nans i Capgrossos de Terrassa. Bernat, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Mercè. Encantat de estar amb vosaltres.
Noi, quin espatec ha fet això, Bernat. Bernat, estem nerviosos, perquè ja sabem que no ens pots avançar res, però les inicials del capgross de l'any responen a les inicials M.E.G?
Mira, la veritat, no us puc avançar res, ai, vulgués, perquè no sé res.
Ui, noi.
I crec que és la gràcia d'aquesta festa, que ni les persones que estan més vinculades en els capgrossos, ni nosaltres ho sabem.
Però, i Bernat, qui ho sap?
Doncs això ho saben els membres del Casinet de l'Espardenya, i en Jordi Grau, per suposat, que és qui fa el cap gros. A partir d'aquí, ni l'alcalde ni ningú sap res de res.
Contracte de confidencialitat, Bernat?
Top secret.
És totalment secret. Vull dir, no hi ha ni contracte, perquè com que no sabem res, no podem dir res. I millor que sigui així,
Ho preferiu, perquè sí, clar, la pressió deu ser forta aquests dies, Bernat.
Per suposat, i no, per això, millor no saber-ho i disfrutar-ho com ell. I que també, la veritat, la gràcia és demà, quan ho destapin, poder-ho viure i poder-ho gaudir. Aquest moment de sorpresa també el volem viure nosaltres.
T'ho diràs. Però escolta, se saben els candidats d'aquest any, Bernat, o no? Això sí que ens ho pots dir, o no?
Sí, el passat 1 de juny es van fer la festa dels candidats, que és la festa on cada candidat defensa la seva candidatura. I llavors van haver 7 candidats, que
Capdidats,
Molt ben trobat.
Fantàstic.
Candidats que van defensar la seva candidatura perquè la gent no els pogués votar. Al final és una iniciativa popular i la gent fa el vot. Clar. I a partir d'aquí, doncs, el Casinet de l'Espardenya elegeix el candidat més votat.
Però, escolta, com Eurovisió.
El Casinet de l'Espardenya, Bernat, ens té al·lucinats. Qui forma part d'aquest Casinet de l'Espardenya?
Pues, és com el cap gros, no ho sé. No se sap.
Qui és aquest misteri?
Hi ha molt secret de Terrassa.
Sí, aquí hi ha molt bé.
No se sap qui forma part, clar.
Reitero, tampoc ho sé jo qui forma part. Es sospita que és gent molt vinculada a la cultura popular.
Que van amb espardenyes, deuen anar amb espardenyes de vetes per Terrassa.
Deuen anar amb espardenyes de vetes per Terrassa, segurament que sí.
Això és una mica il·lustratiu.
Que molts cops se les han posat, això quasi segur que sí.
Exacte, també és veritat, Bernat. Però, per tant, en aquesta llista de candidats, qui destacaries tu?
Jo els destaco tots, la veritat que cada...
Quants n'hi ha?
Doncs n'hi ha 7, bueno, n'hi ha 6, i després un candidat de... per en Riure-se'n, que en aquest cas han sigut unes voreres que ha fet l'Ajuntament amb alguns carrers molt transitats, i són unes voreres, bueno, pintades al terra, que en poc temps s'han borrat.
Llavors, pintades.
És una mica el de la broma. I la resta de candidats, doncs...
Qui són, Bernat?
Tots. Mira, ara no me'ls diguis perquè vols saber el moment que vam fer la festa, però ara els noms de tots no me'ls sé. Però al final el que és la... cada candidat ha portat una cosa nova a la ciutat, ha portat gent de la cultura, gent del transformisme, gent de l'associacionisme, val? De la Creu Roja també hi ha una persona, i llavors doncs, són gent que, vulguis o no, han aportat a la ciutat o han posat la ciutat en el món, no? I és la gràcia d'aquesta festa, que no és gent potser molt coneguda fora de la ciutat, però dintre de la ciutat tothom els coneix bé.
Escolta, ara estem mirant aquesta llista, Antoni Nogués, la Loli Bordes, el David Millán. Bernat, bueno, ja sé que tu no tens res a veure, bueno, o sí, però nosaltres aquí és que volem presentar, no sé si us coneixeu, amb la Marta Harkin.
Jo no tinc el gust.
Guillemat. Bernat.
No.
No?
No tinc el gust, però tinc el gust de conèixer algú molt proper seu.
Ah, mira, doncs potser... Potser sí que podria fer alguna cosa.
Sí, perquè clar, nosaltres estem neguitosos aquí perquè trobem que la Marta és un personatge il·lus. Bernat, jo no sé si pots fer alguna cosa perquè des d'aquest any és just, però...
Jo crec que hi podeu fer més vosaltres,
Ah, explica'ns-ho.
Teu candidatura.
Ara.
O sigui, què s'ha de fer? Perquè si nosaltres tinguéssim, doncs això, tenim a la Marta Harkin per presentar-la per l'any vinent, Bernat, què hauríem de fer?
Doncs us hauríeu de posar en contacte amb el casinet de l'Espardenya i presentar la seva candidatura.
Clar. I com ens posem en contacte amb el casinet? Perquè no sabem qui són.
No, això ara tampoc, ara m'heu agafat en fred perquè no m'hi... Però, bueno, això ho trobaríem al contacte ràpid.
Ells es posaran en contacte amb nosaltres.
És molt misteriós.
Es posarien en contacte. Jo aquí potser sí que podríem fer alguna gestió perquè em poguessin donar una direcció de correu electrònic. Perfecte. O que es poguessin posar en contacte. Però moltes candidatures surten a petició popular, doncs, organisme, alguna entitat, doncs que diu, ostres, ja vull proposar aquesta persona perquè ha sigut rellevant per nosaltres.
Això ho hem de fer.
Sí que és veritat que, clar, vivint a Barcelona he perdut una mica el vincle amb la ciutat, però, Bernat, et volia preguntar si jo guany... És a dir, si guanyés el capgròs, hauria d'anar-hi jo a dins i desfilar a les cercaviles, vull dir, o el que hi va dins no és el capgròs que es veu a fora, no, eh?
No. Home, és molt maco quan la persona el pot treure, perquè una de les gràcies dels candidats és que el candidat ha d'estar viu. Val? Llavors, doncs...
El primer requisit.
Marta, doncs has d'aguantar, sí. L'any vinent. T'hauran de fer mides pel capgròs, això sí, no? Bueno, mides.
Hi ha límit d'alçada?
No.
Perquè sóc alta, potser... No sé si entro... Estic encara a la categoria de capgrossos o...
No. L'única limitació d'alçada que ens posen és que el que el porti el dia que surt al carrer que no sigui molt alt perquè es pugui treure bé el... sac del tapa.
Clar.
A partir d'aquí no hi ha cap limitació. El que comentava la Marta, tenim alguns balladors que són la mateixa persona que porta el cap gros, que això és fantàstic, i si no, doncs tenim, i és el que ens hem cuidat aquest any, sobretot des de l'Associació de Nans i Capgrossos de Terrassa, doncs de buscar els balladors de la ciutat.
Tenim... Balladors de la ciutat, eh?
Sí, nosaltres qui balla sempre els capgrossos de Terrassa és l'agrupament Escolta Torrent de les Bruixes, d'aquí Terrassa, la unitat de pioners. Tota la vida és qui els ha ballat, des del primer any, però sí que és veritat que hi ha tants capgrossos que ja no hi ha prou de gent. I llavors...
Hi ha 45, clar, Bernat.
El que fem és, hem fet aquest any, és una forta campanya, que la ciutat s'involucrés amb els capgrossos i estem agafant balladors de la ciutat, gent que té ganes de provar-los, gent que no està molts cops vinculada a la cultura popular, i a través d'aquí doncs s'han apuntat, hem fet la festa dels candidats, que és quan van sortir tots els capgrossos, que va ser fantàstic, i ara molts han seguit amb festa major, i sempre que es vulgui, doncs poder-los treure.
Mira, Bernat, que tenim aquí la Peixera, un company, un productor aquí, que té un punt així a vegades. Diu, em comenta que si no trobeu gent, que podeu anar a buscar a Sabadell, gent que balli.
No, jo personalment estan benvinguts a venir els de Sabadell. Home, només faltaria, som dos ciutats que ens estan benvingudes, i també em sap greu per ells que no tenen aquestes festes tan xules.
Ah. Veus? Molt bé.
Ah. Jugat, Bernat.
Molt bé. Escolta, quin serà, ja per acabar, Bernat, el plat, anava a dir el cap, el plat gros d'aquesta festa major de Terrassa, a banda de, doncs, el descobriment d'aquest cap gros de l'any, quins diries tu, no? Què ens recomanaries?
Bueno, ja, jo et recomanaria tots els que participen als nans i capgrossos de Terrassa, que són en tres diferents actuacions, que de fet són una de les actuacions més puntals que hi ha a la Festa Major, vinculada sempre a la cultura popular. Després la Festa Major té moltes més activitats, concerts i activitats per tothom, però dintre de la cultura popular, que potser és la que en toca més, doncs tenim des de demà la baixada del drac, la descoberta del capgross, els pastorers, l'encesa del Ciri, bueno, tota una sèrie d'activitats obertes a la ciutat. Dissabte, amb una supercerca vila tradicional on hi ha tots els grups de cultura popular, la veritat és que fa molt goig.
Fa goig.
Moviments al final. Sí. I bueno, a la nit hi ha tots els correfocs i totes les feres de foc que tenim aquí, que en tenim moltes, i diables.
Mare meva.
Tot el foc.
No tocaves, eh?
No tocaves. I això és un cap de setmana només, Bernat?
Això és el cap de setmana, divendres a dilluns.
Sí, déu-n'hi-do. Escolta, Bernat, i tu tens cap gros o no?
Jo no.
Oh!
No, a dia d'avui no he fet prou per mereixer ni tan sols plantejar-ho.
Vols que et fem candidatura, Bernat?
No, jo crec que qui té un cap gros ho ha de treballar molt i ha d'haver portat molt a la ciutat i a la societat en general. I no crec que sigui el meu moment.
El teu moment. Bueno, escolta, mira, ja ho treballarem, ja ho fabricarem, Bernat. De moment nosaltres també anem fabricant, si no pot ser aquest any. Esperem que l'any vinent, que la nostra companya, la Marta Jarque Guillamat...
Aquest any és just, perquè jo crec que si no està acabat del tot, ja estarà quasi acabat.
Clar, ho tenim llestit ja.
És una mica just entrar aquest
any. Sí. Però... Bernat, podrem anar allà a fer un programa, fins i tot, de Ràdio Cel, per fer campanya per la Marta.
Ah, mira.
No? Sí. Tot això tot compta, Bernat?
Escolta'm, jo encantat de poder-hi col·laborar. Encantat de poder aportar el nostre granet de sorra des de l'associació i portar
quants
capgrossos a fer companyia al programa.
Fantàstic. Mira, Bernat, hem de deixar aquí la connexió. Clar, com a bon corresponsal ja de la fabricació pròpia, com és el Bernat Carles, et demanem una previsió del temps i del trànsit a aquesta hora, des de Terrassa.
Sí, mira, la previsió del trànsit és que tots els carrers estan despejats perquè tothom pugui venir a la Festa Major a disfrutar-la. I el temps, doncs, també...
Despejat.
Un temps perfecte de Festa Major, amb caloreta d'estiu, que ja també teníem ganes, i que tothom pugui estar visquent pel carrer i disfrutant de tots els actes que tenim a aquesta Festa Major de Terrassa, i sobretot dels capgrossos.
Vinga, doncs teniu algun lema a Terrassa per la Festa Major, no? Marta, Bernat, no?
No.
Jo crec que no. Pensar-ho bé, però no tenim cap plena.
Hi ha tantes institucions, tantes associacions, que cadascú deu tenir la seva.
Bueno, Bernat, Carles, ha estat un plaer. Moltes gràcies, eh? Ens has esclarit moltes coses. President de l'Associació de Nans i Capgrossos de Terrassa, que demà hi ha nervis, perquè sabrem qui és el capgross de l'any, dedicat, doncs, a una persona il·lustre de Terrassa. Bernat, que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies, Mercè, i la resta. Moltes...
Vinga, que vagi
molt
bé.
Bona festa.
Igualment.
Noi, no ens ho ha volgut dir, eh? Mira que l'hem estirat
molt
de la
misteri,
llengua.
Eh?
Ell diu que no ho sap, però jo crec que sí que ho sap, el Bernat.
Oh, i tant!
Quina il·lusió, eh? Per això, si no ho sap. Una mica com quan venen els Reis Mags.
Sí. Tu et faria il·lusió, Marta, o no?
Moltíssim.
Tu t'hi faries d'allà un cap gros de la Marta Jarque?
A on?
Allà, bueno, no el tenen guardat.
Em faria molt de goig.
On el tenen, allà.
Em faria molt goig. Sí. I anar, jo hi aniria sempre dins. Vindria a fer ràdio amb el cap posat.
I tenir una rèplica a casa, com aquells caps de cèrvol.
Exacte, penjar-lo, si tingués xamaneia...
Però aquests capgrossos fan un paper maixer, no? Què es fan, aquests capgrossos?
No sé, li hauríem de preguntar a aquest home misteriós com el fan. Li podríem preguntar al Xavi Coral.
No ho deu saber, tampoc.
La penya de l'Espardenya, aquesta misteriosa, eh?
Sí, fa...
Sí, quina mena de societat masònica.
Ho hem d'investigar. Bueno, escolta, que va, que estaríeu al ploure. Passen ja 3... Bueno, no, 7 minuts per arribar a 3:45 de la tarda, però necessitem saber les notícies vintage.
Mira, doncs, si us sembla, avui ens en tornem al 1979.
És el... una mica el mosquit de la mata.
Això molesta, eh? Jo dic que sempre que no molesten els sons, i el del mosquit, precisament...
És l'horror màxim.
Neguiteja, neguiteja,
sí, sí,
oi tant.
Sí, quan saps que el tens tan a prop. D'aquí 9 dies, com dèiem ahir, se celebra el Canet Rock i nosaltres ens remuntem a la notícia vintage d'ahir que data del 1979. L'article deia: no hi haurà 6 hores de cançó a Canet.
La gallineta dic que prou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes, aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza.
Malgrat que en l'article demanaven amb insistència que recuperés, el festival ja no es va repetir. Sort, però, que ha esdevingut etern, com dèiem ahir, per moments com aquest que escoltàvem també extret del documental Dies de Transició. Recuperem-lo.
També Salva García s'havia pres alguna cosa i va tenir visions als lavabos.
Els lavabos estaven per aquí i, bueno, doncs, mentre s'estava orinant, amb una mena de passarel·les que n'hi havia, que portaven amb un forat molt gran, vaig veure una cosa que es movia entre els excrementos, no? Jo anava, o sigui, amb moltíssima sang a les pupil·les i vaig pensar, carai, que bé que estàs, no? Mentre s'estava orinant, vaig sentir una veu, o sigui, que ja es filtrava cap endintre del meu coco quasi clar, que deia, sisplau, ajuda'm, que m'he caigut. I era un personatge, o sigui, que havia relliscat amb un dels taulons, s'havia fet un xixot i s'havia caigut. Per cert, si estàs veient aquest programa, recorda'm que un dia et van treure de la merda. Aviam si em truques.
Jo no sé... Sí, sí, és fort, eh? Es va,
sí, sí.
Un personatge que es va fer un xixot...
Els excrementos.
Els excrementos, i el va haver de salvar.
Quina experiència, tu.
El que jo no sé és si ell mateix es va poder salvar mai més d'aquestes al·lucinacions.
Clarament no.
De fet, o sigui, ho hem sentit, però les imatges el que mostren és com anys més tard d'aquesta anècdota, el Salva revisita el lloc d'acampada, com qui explica que ha vist un crim després de fer de ventre, i repassa el moment en què va flipar pepinillos. En aquell festival hi havia molta droga, tothom era molt hippie, que una cosa no porta l'altra, però a vegades sí.
Bueno...
I a mi, el que em sembla entendre al final és que el Salva es dirigeix a aquest homenet que va salvar,
sí,
dient-li que si el veu per la tele, que el truqui.
Que s'hi posi en contacte.
Per això que...
Segueix al·lucinadet.
Exactament. I és clar, de tot allò que passava, si a nosaltres ens costa d'entendre-ho, de tot allò que passava a les 6 hores, hi havia qui no en tenia absolutament res, tampoc.
¿Qué le parece a usted que está sucediendo aquí en Canet?
Me parece que es una manera de juntarse la juventud, de organizarse. Lo que me gustaría a mí es que estuviesen, que fuese más pequeña esta manifestación de juventud.
¿Me parece demasiada gente?
Demasiada gente.
¿Y este tipo de jóvenes le gustan a usted?
Me gustaría que fuesen mejor vestidos.
¿Más limpios?
Más limpios, ya lo creo.
Ja lo que jo, que més limpios.
Aquesta dona, el primer, que estava desubicada...
Y mejor vestidos, ja.
I que, que hi hagués menys gent a la manifestació.
Sí.
Perquè és
una manifestació artística.
Exacte. D'altres, com l'autor de l'article, el Jordi García Soler, insistia que calia treballar de valent ja des de llavors mateix per assegurar-ne la celebració l'any vinent. I és que moments improvisats com el següent deleitaven les estones dels participants.
El primer cel és inventar.
El primer gran invent de la terrestritat.
Això és molt maco, perquè és un concert improvisat,
sí,
on hi ha el Cisa i la Dolors Palau, que l'acompanya, que és aquesta dona que té aquesta veu, que per mi aquestes veus ja no existeixen.
No.
Veus com la
no
de Montserrat Rodoreda o de Montserrat Roig, que són, bueno, tenen un dialecte com especial, m'encanten. I la cosa està en que la gent es reuneix al seu voltant,
sí,
on també, o sigui, amb un cúmul de brutícia...
Ja ho deia la dona, ja ens ho deia la veïna.
Explica, i canten improvisant així aquesta cançó, que és el Setè Cel.
Doncs ho fan molt bé, eh?
Fan
molt bé.
Jo no sé si mai heu anat a un festival d'aquests de més d'un dia en què us quedeu a dormir acampant,
sí,
o...
Amb els hippies.
Sí,
amb els hippies.
Sí, alguna vegada.
s'hi ha d'anar preparat, està clar. En aquests festivals te'n vas a dormir tard, a punt que surti el sol, havent agafat fred, i et lleves molt més d'hora del que voldries pel solament que fa, o perquè els de la tenda al costat encara no se n'han anat a dormir, tenen ganes de gresca.
No descanses, no acabes de descansar.
Exacte.
Saps, aquestes nits?
Mira, altre... netejar, no?
També. No fas net.
Sí.
No.
Res. Un altre punt important és que les dutxes són comunitàries i moltes vegades el descobert, si és que n'hi ha, de manera que res de dutxar-se de debò, perquè, clar, no ho fas mai a fons quan és al davant d'altres.
No estàs tranquil.
Vas allà, a la dutxa, et passes una aigua i jo no sé si et quedes més brut del que hi has arribat. I pixar policlins tot el dia, que una cosa és anar-hi a la nit i durant un concert que dius, bueno, mira, és una cosa... Ja ho acceptem.
No?
Però que sigui el primer que facis el dia, en sumar l'olor que desprèn el policlin, aquí sí que n'hi ha per al·lucinar pepinillos. I de tota aquesta tropa que formaven part de 6 hores de Cançó Canet, un dia com avui, de fa 45 anys, tocaven Xesco Boix a Barcelona.
Ui.
No la sentim, oi?
Sí.
No, és el Gripau.
Clar, és que és tan antic.
És molt antic.
Que sona...
Ai, saps què? I a més aquests cascos no en van, ara. A més, també, aviam si aquests els sentim millor, els pescadors de l'Escala a la platja de Vilassar de Mar.
Oh.
Cada bon matí surten les barques, la vela inflada,
I si encara no n'havíem tingut prou, perquè sabem que aquell any no podríem gaudir de les 6 hores de Cançó a Canet, podíem aprofitar i anar a veure també la trinca a Palamós.
Oh, oh. Vinga, 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 arriba la trinca, trinca, trinca per salvar. La mare ni tant, hem inventat una medicina que la prenja està curada.
A mi... si em prometen un festival així aquest cap de setmana, jo perquè em caso, bueno, que si no, me n'hi vaig de pet.
Home,
ho deixo absolutament tot.
I la prenja està curada.
Ara ens n'anem a un dia com avui de l'any 2008, perquè com si es tractés de la pel·lícula de Madagascar, però canviant un zoo per un circ, una girafa, 15 camells, diverses llames i un porc vietnamita van fugir de la seva gàbia d'un circ d'Amsterdam. Es veu que la girafa va exercir de líder a l'hora d'obrir la tanca en què estaven lligats.
Va passar el coll.
Exacte. Ella va sortir i la resta hi va anar al darrere, segons va informar la policia holandesa. Cansats de pallassos, trapezistes, foc i tot de jocs que no els porten enlloc, a 5:45 del matí, com qui va d'after, els animals van abandonar el recinte i van deambular per un carrer residencial. Els agents de policia i els empleats del circ van aconseguir envoltar-los i fer-los tornar a les seves cels.
Pobrets.
Oi? Això a mi em fa recordar una anècdota que explicaré molt breument. Resulta que un cop vaig anar a veure uns cavalls amb dos amics i quan ens en vam anar, després de veure els vist, ens en vam anar al turó del davant, o sigui, que podíem veure gairebé el camp on els havíem anat a veure. Total, per allà hi passava la C-16. Era un dia tan maco.
Ai.
I de cop i volta...
Però, un moment, o sigui, m'ha agradat aquest concepte. Era un dia tan maco, passava la C-16.
El famós mirador de la C-16.
I resulta que de cop i volta vam començar a veure un munt d'una caravana. I aquesta caravana la provocaven uns cavalls alliberats baixant en sentit contrari per la C-16. Clar, nosaltres, jo no sé si mai he corregut tan ràpid, jo no sóc de córrer, us asseguro, i aquell dia ho vam fer, vam baixar d'aquell turó molt ràpidament. Casualment, no eren els nostres cavalls, no els havíem alliberat.
Ah.
Però bueno, tot apuntava això, No hi ha tanta gent a vegades que tingui cavalls.
Vas córrer cap a Mèxic.
Què havia passat?
Doncs mira, doncs que s'havien escapat també, igualment que aquí aquest circ d'Amsterdam, aquells cavalls havien sabut com saltar la tanca i s'havien escapat. Maco.
Molt intel·ligents els cavalls,
eh? Els havien parat allà al túnel del Cadí.
Home, sí. Pagar peatge.
És d'aquelles... Exacte.
De la Rovira.
És d'aquelles anècdotes que ara ens fan molt riure, però...
I tant, però quan
però
les
ara,
vius,
aquell
es pateix,
dia, aquell dia vam patir.
Bé,
Bueno, escolta, doncs fins aquí aquestes notícies vintage, amb anècdota inclosa. Sempre ens sorprèn, la trobo la coro,
sí,
eh?
Sí, és que li han passat anècdotes. Moltes coses. Sí, li han passat moltes coses.
Interessant.
Déu-n'hi-do, sí.
Tres minuts i escaig que passen de 3:45. Fem una petita aturada i a la tornada avui comentarem primer amb l'Anna Pagès valors i educació, com dèiem abans. El sumari, dos termes que semblen com molt antics, però en una època que ens fixem més en els resultats i no pas en aquests valors. Volem saber què n'opina l'Anna Pagès, que, com ja sabeu, és professora de la Universitat Ramon Llull, especialitzada en Humanitats i Educació. I després ens quedarà pendent, no se'ns passa, Marta, la digestió avui, que amb qui la farem?
Doncs mira, avui amb Juan Tobar, que és politòleg expert en política nord-americana, per parlar d'aquesta prèvia al debat electoral d'aquest vespre, que enfrontarà per primera vegada en molts i molts anys ells dos, Joe Biden i Donald Trump. Les expectatives estan molt altes. Sembla que serà també un dels programes més vistos de tota la història de la CNN. Per
I tant, a tot això, tot el que diu la Marta se li ha de sumar, que, com dèiem a l'inici, és un debat que és notícia abans de que es faci. Per tant, nosaltres volem saber aquesta prèvia i us en parlarem, però això serà abans d'arribar a les 4. Primer, publicitat, Anna Pagès, i fem doncs, aquesta prèvia d'aquest debat que tindrà lloc aquesta matinada als Estats Units. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Sis minuts ara sí que passen de 3:45. Avui, ho dèiem ara, volem parlar de valors i educació uns minuts amb l'Anna Pagès, i és que aquest podria semblar un tema una mica antic, però sembla que al nostre temps el més important, com dèiem, siguin els resultats. Això que els informes internacionals anomenen resultats escolars i que tanta polseguera doncs, ha arrossegat darrerament a casa nostra. Recordeu l'informe PISA 2023, per exemple. Ens agradaria tractar doncs, aquest tema des de la perspectiva, des del punt de vista dels que podríem definir com una educació bona pel bé, contraposada a una bona educació referida a la urbanitat o a la metodologia. És per això que aquesta hora doncs, volem saber la seva opinió sobre aquest tema a l'Anna Pagès, que ja la tenim connectada. Anna, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Mercè, molt bé. I tu?
Doncs mira, fantàsticament també. Anna, amb ganes hi ha una mica de vacances, eh? Com teníem,
sí.
Com deuríeu tenir els vostres alumnes, no? Suposo.
Sí, sí. Les setmanes bueno, del final van ser difícils.
Els vostres alumnes, i anava a dir, i tu mateixa, no, Anna? Tu com et trobes de bateria?
Bé. Encara tiro.
Encara tires. Bueno, doncs això és important. Escolta, pregunta, jo crec que seria la pregunta, Anna, és per què educar avui, no? Quin sentit i quin significat té?
A veure, avui la qüestió de les finalitats educatives és molt important, però gairebé ningú en parla. Més aviat parlem de com educar. O sigui, hem donat molta prioritat als objectius didàctics, a les competències, a les metodologies, a les tecnologies, però hem oblidat que hauríem de pensar una mica més doncs, quin és l'horitzó que tenim al davant.
Clar, perquè tu quins diries? No? Perquè a l'inici dèiem això, no? De valors i educació, que sembla com que siguin uns conceptes molt antics, no? Anna, quins haurien de ser els lligams, no? Entre el present i la tradició de l'escola catalana?
A veure, els hauríem de reforçar, aquests lligams, perquè moltes de les coses que avui dia s'afirmen com si fossin noves, doncs tenen més de 100 anys. L'escola nova va ser un fenomen europeu que per primera vegada va atorgar una direcció social encaminada a la igualtat de drets i a l'equitat en una educació pública, no? I al nostre país això es va fer des de la Mancomunitat i després des dels grups escolars de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat Republicana, que plantejaven un projecte de convivència i de ciutadania. O sigui, la idea de la ciutat era molt important. La ciutat entesa en el sentit grec de la polis, un lloc on la gent es troba per parlar sobre com viure millor junts. I aquest és un tema que avui dia, en les condicions en les que estem, de la política i de la pràctica social i de la incidència de les xarxes tecnològiques, doncs és molt, molt real, no, aquest problema.
Com ho diríem? Llavors... Sí, no, digues, Anna.
Perdona. Sí, digues, Mercè.
No, acaba.
Bueno, llavors jo crec que es podria agafar, per exemple, tres autors de l'Escola Nova i subratllar tres coses que van dir aquests autors. El primer de tots és Pere Vergés. Pere Vergés va ser el director de l'Escola del Mar. I Pere Vergés deia que s'havia de, a l'escola s'havia d'ensenyar a pensar, a sentir i a estimar. I també donava molta importància a aquesta idea dels drets i els deures dels ciutadans, que els nens havien d'aprendre a l'escola, que havia de funcionar com una petita república, o sigui, com una ciutat on els nens tinguessin aquests càrrecs i aquestes responsabilitats. Pere Vergés deia: hauríem de fer per manera de crear dins l'escola els fonaments d'una ciutat ideal, on cada persona esdevingués un ciutadà, amb l'exercici d'uns drets i uns deures en relació a la col·lectivitat. Així l'individu passa harmònicament del grup familiar a la classe, d'aquesta a l'escola i de l'escola a la ciutat. Jo crec que és una cosa aquesta que hem perdut una mica de vista, que estem ara molt avasats a fer coses que puguin ser de tipus pràctic, que serveixin, que siguin funcionals, però ens hem oblidat de la filosofia de base que en qualsevol ciutat s'hauria de tenir en compte, que és aquesta convivència.
Mira, que curiosa, Anna, perquè d'aquí uns instants demà s'estrena la pel·lícula La casa en flames, del Dani de la Orden, que està protagonitzada per un elenc de luxe, entre ells Emma Vilarassau, i d'aquí uns minuts estaran amb nosaltres aquí al Fabricació Pròpia, a partir de les 4, perquè ens expliquin tot el que ha donat de sí aquesta pel·lícula, que, com dic, s'estrena doncs, demà. I justament l'argument, la sinopsi, diguéssim, de la pel·lícula, Anna, és que és una família que segons el Dani, pel que he sentit, no? El que ha dit, jo de fet l'he vist, la pel·lícula, es tracta d'una pel·lícula que diu el Dani, estima malament, no sap estimar. I ara m'has vingut com un tret, tal qual, no? com deies tu, és que no ens ensenyen a estimar.
Exacte. O sigui, els sentiments, no estic parlant d'emocions, que tinc una mica de mania amb això de les emocions.
Ai.
Els sentiments que són una cosa, els sentiments són una cosa que passa pel cap i pel cor. No són únicament les sensacions físiques. O sigui, amb els massatges no arribes als sentiments. M'explico?
Sí.
Amb la relaxació no arribes als sentiments. Llavors, aquesta educació sentimental de la que parlava Flaubert,
sí,
és el que es feia a l'Escola Nova. I això jo ho trobo a faltar avui dia. Potser ho hauríem de rescatar. I té relació amb això que comentes.
Deies tu tres autors, eh? No sé si m'he perdut. El Pere Vergés, sí, no? Ens en queden dos més.
El segon seria Rosa Sensat. Rosa Sensat ens ensenya el valor del temps i diu hem de perdre el temps per poder-lo guanyar després. En educació hem de saber perdre el temps. I això és una cosa que avui dia no ens sona de res, al contrari, no? Ens passem el dia dient als nens que aprofitin el temps. Tothom ha d'aprofitar el temps, ningú pot perdre el temps, no? Perquè perdràs un curs. Bueno, els ritmes d'aprenentatge i les condicions en les que els nens viuen fan que cada cosa requereix el seu temps. I això Rosa Sensat ho apuntava clarament, sobretot en el seu diari, al principi del funcionament de l'Escola del Bosc, quan ella va veure aquestes nenes que feien gargots però que no sabien ni llegir ni escriure. I ella deia, bueno, jo no em puc plantejar ara que faré un miracle, sinó que necessito que aquestes nenes es situïn en el món, vegin per on surt el sol, on estan, que es fixin en els arbres, és a dir, hi ha tota una percepció del món que inclou aquesta experiència del temps que passa. Jo crec que aquest és un valor que hauríem també de rescatar. I l'últim seria Josep Estalella, que va ser el director de l'Institut Escola del Parc de la Ciutadella, que té aquesta frase tan bonica que diu: m'he proposat fer homes bons, si a més els faig forts, millor, i si al capdavall em surten savis, millor encara. I aquesta és una frase preciosa, no? Avui dia seria políticament incorrecte dir homes bons, diríem persones bones, no? Nens i nenes bons.
Sí.
Si a més els faig forts. avui dia sembla que tothom va amb el cor a la mà i tothom explica les coses que potser no fa falta explicar, no? Sí. I amb, potser aquesta bondat malentesa, fortalesa no existeix, perquè aquí ningú aguanta res, no? De seguida una cosa que és difícil, és insostenible, no? Fer que els nens i les nenes siguin forts també és important. Forts psíquicament, forts que puguin aguantar les frustracions de la vida, no? I, sí. i la contingència. I després, si surten savis, millor encara. I aquesta frase és molt bonica.
Tenia tota la raó. Anna, quina diferència hi ha entre finalitats educatives i el que seria objectius pedagògics? Quina diferència creus que hi ha, que existeix?
A veure, les finalitats educatives són ideals, o sigui, idees que estan alimentades per una il·lusió. Per exemple, nosaltres diem educar per la pau, i la pau és un ideal. Nosaltres no podem avaluar la pau, no podem fer un examen per veure exactament si fins a quin punt hem educat per la pau de l'1 al 10. En canvi, els objectius pedagògics es poden avaluar. Per exemple, tu pots avaluar si has ensenyat correctament a dividir per dues xifres el divisor. I això pots fas una prova o fas un exercici amb els nens o els fas fer un treball i d'aquesta manera ho determines. Llavors, els ideals no es poden avaluar i els ideals són inassolibles, és a dir, són una fita en l'horitzó que t'inspira la pràctica quotidiana.
Mal.
Però no són fets. El problema que tenim avui és que amb la lògica dels fets i de les evidències en educació hem oblidat que els ideals també potser podrien córrer una mica per aquí. I ningú s'ho planteja, això. Oblidem els ideals i només amb els fets la vida s'empobreix.
Uau. A veure, Anna, mira, per ja acabant, com creus que hauríem de recuperar, no?, aquest sentit que tu deies, no?, aquest inici, no fixar-nos tant en aquests resultats, sinó més enllà, no?, de recuperar els valors de l'educació. Abans de recuperar, doncs, els tres autors, no?, que ens has mencionat ara, què hauria de fer, no?, la societat en aquest sentit?
La societat s'hauria de deixar una mica més tranquil·la, però això és molt difícil, perquè d'alguna manera ens fan creure que ho podem fer tot i, a més, que ho podem fer tot bé, i això és impossible. Llavors, fins que no renunciem a aquesta consigna forçada que mortifica moltíssima gent, serà molt difícil que puguem imaginar altres coses. Però pels mestres, els educadors i els pares, conèixer la tradició de la pedagogia catalana d'aquells anys, llegir Rosa Sensat, llegir Josep Estalella, hi ha una fantàstica col·lecció de llibres publicats per l'editorial Eumo de Vic, que rescata tots aquests textos meravellosos d'aquesta gent que van ser pioners. I crec que molts mestres, hi ha molts mestres que coneixen poc aquesta tradició pedagògica. Creuen que la practiquen, però no han estudiat l'obra d'aquests autors, les reflexions que van deixar. I reflexionar, poder pensar, fer-se preguntes és essencial. Sense això és molt difícil que arribem enlloc, perquè al final només fem que obeir consignes.
I ara sí, per acabar, l'última, abans que deies de Rosa Sensat, no?, que també ella pensava en aquesta idea, no?, de perdre el temps, no, Anna?, però de deixar fluir, no?, o, bueno, és el que...
Sí.
Val, doncs ara que ve l'estiu, tots els infants, és oficial, tenen vacances. Tu què penses? Que és bo que tinguin deures de l'escola? O bé haurien de dedicar aquests mesos a altres coses? Quina opinió en tens tu d'això, Anna?
A veure, tot depèn de quins nens estem parlant. Si estem parlant de nens del barri de Sarrià-Sant Gervasi, que probablement aniran a Menorca, a una platja, i es quedaran amb una cangur perquè els pares es dedicaran a anar en barca, i etc. Això és un escenari. I un altre escenari són els nens que es quedaran a Barcelona perquè els seus pares treballen tot el dia i potser viuen en una habitació compartida en un pis amb altres famílies. Depèn dels nens. Llavors, jo crec que hi ha nens que necessiten un suport durant el temps de vacances, perquè són nens que els pares no els portaran a veure una exposició, ni els donaran un llibre, ni llegiran un llibre de contes amb ells, no perquè no vulguin, sinó perquè no tindran temps. Llavors, jo crec que depèn dels nens. Hi ha nens que necessitarien un suport de tipus cultural durant les vacances, i això ningú no ho preveu. O sigui, una cosa són les colònies, que s'organitzen colònies i està molt bé, les colònies són per passar-s'ho molt bé, però hi ha nanos que a casa seva no tenen llibres i que no van mai a una exposició amb els seus pares ni tampoc a un museu. Llavors, i a vegades els que també tenen més poder adquisitiu tampoc fan aquestes coses. Si una criatura viu en una família on hi ha una certa vida cultural, no cal que faci deures, perquè la vida cultural que la família viu durant les vacances ja és una cosa que el nen va aprenent. I si no, sí que jo crec que fa falta un suport extra que hauria de proporcionar l'escola o els centres de barri que s'ocupen de la canalla en districtes on això és particularment difícil. Però en general no soc partidària de deures, perquè la paraula deure és odiosa, sí que soc partidària de fer una certa vida cultural que sigui interessant i que inclogui lectures, visites a museus, concerts, conèixer altres llocs, viatjar, tot això és molt formatiu. Els viatges, per exemple, era una cosa que Rousseau recomanava molt. Però, esclar, no totes les famílies viatgen i ni totes les famílies van a llocs on hi hagi cultura que els pugui interessar. O sigui, hi ha gent que viatja i després es fa selfies i ja està, m'entens? I que no hi ha res més. Llavors, per tant, hem de parlar de nens i nens i hem de veure de quins nens estem parlant. I sí, aquest suport a la formació cultural. Crec que formació cultural és una expressió potser més interessant que dir deures.
Doncs mira, com sempre, prenem nota de tot el que ens expliques, Anna. Anna, jo no sé si és la darrera vegada que parlarem aquesta temporada.
Em sembla que sí, abans de les vacances crec que sí, Mercè.
Ai, Anna Pagès. Bueno, intentarem estar en contacte. Cuida't molt, eh?
Bueno, un gust, com sempre, parlar amb tu, Mercè. Sí. I si no ens veiem abans, doncs et desitjo unes bones vacances.
Ostres, igualment. Anna Pagès, professora de la Universitat Ramon Llull, especialitzada en Humanitats i Educació. Que tinguis molt bon estiu, Anna.
Igualment, Mercè. Una abraçada.
Va, 10 minuts que ens separen del punt de les 4. Després de conversar amb l'Anna Pagès, anem cap a publicitat. I a la tornada ens queda pendent fer la digestió, avui com cada dia la farà la Marta, i d'avui la veritat és que queden poques hores. Serà la nostra matinada quan tingui lloc el primer debat de la campanya electoral nord-americana, que serà molt inquietant, sobretot perquè, com dèiem abans, els candidats encara no estan proclamats oficialment. Però d'aquestes coses, de com s'està arribant aquesta prèvia, ens en parlarà tot seguit el Juan Tobar, que és politòleg, expert en cultura nord-americana i en política també nord-americana. De fet, ell farà la digestió amb la Marta Jarque després de la publicitat.
Radio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Deu minuts i seran les 4 de la tarda. Ja us apuntava la Mercè. Aquesta matinada se celebrarà aquest primer debat esperadíssim de la campanya electoral nord-americana. Serà des de la seu de la CNN, des del plató central. De fet, Joe Biden i Donald Trump s'enfrontaran en aquest debat televisiu que mai abans s'havia fet amb tanta antelació. 5 mesos encara per les eleccions, i això també és novetat. I cap dels dos candidats ha estat candidat oficialment, no? Cap dels dos s'ha proclamat. Un xoc dialèctic que encara presenta més condicions inèdites, i per tot plegat, avui hem volgut parlar, per veure com s'està coent aquesta prèvia, com s'està vivint, hem volgut parlar amb el Juan Tobar, que és politòleg, expert en la política nord-americana. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
No sé si, Juan, como politólogo, ¿te parece una de estas campañas apasionantes para seguir? Porque ¿no? Lo que es, nos encontramos delante de situaciones a veces bastante rocambolescas. ¿Cómo lo vives tú como politólogo?
Bueno, como estudio el tema de la política estadounidense de la, desde la perspectiva principalmente política internacional, pues al final siempre va a tener un claro interés por lo que implica. Desde el punto de vista doméstico, quizá pueda ser más interesante para nosotros, visto desde fuera, que para los estadounidenses, a quienes no gusta ninguno de los dos candidatos. O sea, que quizá sea más interesante, en este caso, para nosotros que para ellos mismos, esta campaña presidencial.
Claro, llama la atención, interesante esto que apuntas, que para nosotros quizá sea interesante, pero a ellos no les interesa para nada, porque ninguno de los dos candidatos acaba de convencer ¿no? ni a los demócratas ni a los republicanos. Un debate que llega además, Juan, que esto quizá sea un motivo más de desafección, 5 meses antes de las elecciones, y con los candidatos aún no proclamados oficialmente. ¿Esto quiere decir, Juan, que puede haber alguna sorpresa de última hora o ya, es, ya está prácticamente está decidido ya que Trump y Biden serán los dos candidatos para la presidencia?
Pues salvo catástrofe está prácticamente ya decidido. No está todavía el nombramiento formal, ¿no? Porque hay que esperar a las convenciones que se van a celebrar en julio y agosto en los dos grandes partidos. Pero básicamente es, a ver, salvo catástrofe, algún tema de salud gravísimo que pueda tener alguno de los dos candidatos, ya es prácticamente inevitable. Los dos van a ser los candidatos de cada uno de los partidos, a pesar de que al pueblo estadounidense no le entusiasma ninguno de los dos.
Con todo, Juan, sí que es verdad que leíamos, ¿no?, que será el debate con más audiencia, creo que decían que el programa con más audiencia de la historia de la CNN, es decir, que es aquello que a nadie le gusta, pero todo el mundo lo va a ver. No sé si se espera que pase algo muy gordo durante este debate, o cómo esperas que será este enfrentamiento entre Trump y Biden.
Bueno, como ya hemos tenido algunos debates previos en la campaña del año 2020, pues tampoco es algo que nos vaya a pillar muy de sorpresa. Sí que es cierto, ¿no?, que puede despertar algo de interés, ¿no?, por ejemplo, por el tema del veredicto del jurado, ¿no?, en relación a la condena del expresidente Trump, ¿no?, de ver un poco cómo va a reaccionar cada uno de los dos, pero yo creo que en principio no va a ser muy diferente de lo que sucedió en estos dos debates. Realmente los debates no cambian en gran medida la posición de los convencidos. Lo que sucede es que como están los dos candidatos tan cerca, puede ser que este debate pueda cambiar mínimamente alguno de estas posiciones. Pero vamos, en principio yo personalmente no creo que cambie demasiado las cosas.
Claro, porque ahora, a pocas horas para que arranque este debate, ¿quién crees tú, o quién, no sé si ya se han hecho encuestas, cuál es el candidato mejor posicionado para ganar estas elecciones?
En este momento yo diría que Trump. Es verdad que Biden ha recuperado un poco de terreno y ahora mismo en las encuestas generales está un pelín dentro del margen de error por delante, pero claro, en las elecciones estadounidenses gana quien gana los estados clave, porque se tiene que llevar todos los delegados del colegio, la mayor parte de delegados del colegio electoral, y quien gane cada uno de estos estados, aunque sea por un voto, se lleva todos estos delegados. Y en este momento, en las encuestas, parece que Trump está por delante en la gran mayoría de estos estados clave.
Déjame preguntarte también, porque claro, estamos ¿no?, las elecciones serán el próximo 5 de noviembre, estamos a 5 meses de esta cita electoral. Quería preguntarte también, claro, con la duda de a cuál de los dos candidatos va a beneficiar más este debate, ¿de quién fue la propuesta de organizarlo? ¿De los mismos medios o de los candidatos? ¿De quién fue idea este debate?
Bueno, se da por hecho al final que en todas las elecciones presidenciales estadounidenses siempre ha habido debates. Sería prácticamente impensable que no hubiese un debate de estas características. Creo recordar que la iniciativa en este caso partió en un principio de Biden, ¿no?, que era el que originalmente parecía que podía beneficiar más el debate. Lo que sucede es que luego, ¿no?, pues ahora mismo en este momento quizá con el cambio y la cuestión de las acusaciones penales contra Trump, pueda ser que a Trump le pudiese beneficiar más. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, dentro de que hay que esperar algo que tenga consecuencias limitadas.
Claro, déjame preguntarte también, ¿cuáles serán, Juan, los temas principales o cuáles crees que son los principales temas de discusión, los temas centrales de este debate, que también serán decisivos? Mira, nos queda muy poco tiempo, pero los temas decisivos en este debate de cara a la presidencia, ¿cuáles crees que serán?
Pues para mí van a ser la economía, y la inflación, la inmigración, que también es un tema que se está debatiendo mucho, la cuestión de la edad, las condenas o las acusaciones contra el expresidente Trump, y en menor medida otras cuestiones que a nosotros es lo que más nos interesa, pero que, bueno, las elecciones presidenciales americanas, como en casi todas, tiene un rol menor, como es la política exterior.
Esto, Juan, será a partir, no sé si es correcto, las 3 de la madrugada nuestras, ¿es así? ¿La hora es correcta?
Efectivamente, porque es a las 9 de la noche de la costa este.
Y supongo que tú, Juan, no sé si tienes ganas de verlo, si no, pero supongo que por trabajo lo tendrás que ver todo, ¿no?
Sí, me temo que efectivamente me va a tocar trasnochar un poco.
Bueno, pues muchos ánimos, porque sí que es verdad que, bueno, seguramente has hablado de tantos temas que seguro que hay, que será un enfrentamiento bien intenso. Ho hem parlat, Juan Tobar, aquest politòleg expert en la política nord-americana, poques hores perquè comenci aquest debat, a 5 mesos de les eleccions nord-americanes entre Donald Trump i Joe Biden. Juan, muchísimas gracias y muchos ánimos por esta noche. Tómate café para aguantar, porque será intenso, ¿eh?
Sí, muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Que vaya muy bien, Juan, un saludo.
Gracias.
Ai, nosaltres anem breument a publicitat i d'aquí res, pocs minuts, amb la Mercè parlarem i amb algun dels seus protagonistes d'aquest La Casa en Flames. Fins ara.